Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en Kindfulness, Esther Martínez Lozano.
I ja sabeu que el dijous és el dia que indaguem en el nostre interior i ho fem de la mà de la nostra psicòloga de capçalera, l'Esther Martínez. Bon dia, Esther.
Bon dia, Cris. Bon dia a tothom.
I avui, mira, ni més ni menys, volem parlar de l'estrès, però d'un estrès molt concret, no?
Sí, no sé si havies sentit a parlar, Cris, del concepte tecnoestrès.
Doncs no, la veritat. L'únic que, més o menys, deu anar per tecnologia, no ho sé, m'ho imagino jo pel nom.
Exacte, sí. La veritat és que no es trenquen gaire el cap, que està molt bé, perquè així és com més senzill el nom. Doncs sí, parlarem de l'estrès relacionat amb les tecnologies, sobretot amb els efectes psicosocials negatius, perquè bueno, ja sabem que amb tot això de la crisi sanitària, el que ha passat és que les noves tecnologies s'han instaurat totalment a les nostres vides, tant amb la manera com relacionar-nos i, sobretot, amb el treball, perquè moltes persones hem hagut de canviar la nostra metodologia de treball a fer el teletreball. Llavors, creia que era important doncs, veure doncs, què ens passa no?, quan estem relacionant-nos tantes hores amb la tecnologia i sobretot la manera. I he estat buscant informació, ja saps que a mi m'agrada molt explorar i veure investigacions, però tot i que el concepte del tecnoestrès, que aquest em va sorprendre, perquè jo no fa tant que l'havia sentit, el concepte el va treure per primera vegada un psiquiatre nord-americà, que es diu Craig Broad, el 1984, ja va escriure un llibre sobre el tecnoestrès, clar, quan van començar els ordinadors. Clar, aquella època, als Estats Units, devia ser quan començaven els ordinadors, sí. I ell va definir-ho com una enfermedad d'adaptació causada per la falta d'habilitat per tractar amb les noves tecnologies d'una manera saludable. Vull dir que és un concepte molt antic, però que ara, evidentment, és quan més ho estem notant, no? Potser les conseqüències, ara ho veurem. I també dintre del tecnoestrès també hi han com tres tipologies molt concretes. La primera, la més reconeguda, és la tecnoansietat, que això les persones experimenten doncs, alts nivells d'activació fisiològica desagradable perquè sentim tensió i malestar per l'ús de quan estem utilitzant o també pensant en l'ús futur de les tecnologies, perquè el que provoquem és pensaments negatius sobre la nostra pròpia capacitat i competència amb les tecnologies. No sé, jo, per exemple, me'n recordo, no?, quan vam començar tot això, ostres, el fet de poder fer formacions, que jo no havia fet mai encara formacions, adaptar les formacions a l'online, amb les plataformes, sort que hi havia aquestes plataformes no?, que ens han ajudat molt, però tot això, evidentment, et provoca certa ansietat. Una altra és la tecnofatiga. Clar, que això són els sentiments de cansament i d'esgotament mental i cognitiu degut a l'ús de les tecnologies. Fins i tot també es parla del síndrome de fatiga informativa o infoxicació, que això sí que ho hem parlat, de que rebem tanta informació que hi ha una sobrecàrrega informativa utilitzant les tecnologies, sobretot quan rebem tanta informació, per exemple, d'internet, no? Que ara amb un clic reps moltíssima informació. I la tercera tipologia és la tecnoaddicció, que aquí estaríem parlant d'aquesta compulsió, aquesta obsessió incontrolable d'utilitzar les tecnologies en tot moment i en tot lloc. Que aquí, per exemple, aquí jo ho relaciono més amb el tema de les xarxes socials, no? O els emails, estar connectant permanentment, o el WhatsApp, o el Telegram, no? Estar addictes a que quan sona no? una notificació o el que sigui, ja de seguida ja estem amb el mòbil connectat. Fins i tot hi ha gent que dorm al costat del mòbil i el que primer que fa desperta i mira el mòbil, no? I l'últim sí. Que fa és mirar el mòbil. Doncs aquí és anar en compte perquè es pot produir també un síndrome, que aquest ja l'explicarem un altre dia perquè, clar, quan vas investigant, vaig veient coses, conceptes, hi ha moltíssims, que és el síndrome FOMO, que és un acrònim, que és Fear of Missing Out, que és por a perdre't alguna cosa, que això ja et dic, Cristina, ho parlarem perquè és un temazo també.
També té
això,
molta terra,
Sí, hi ha molta tela, però en concret avui em volia centrar en el tema del teletreball, perquè sento que això és algo que ens afecta a moltes persones i poder donar alguns inputs per ajudar-nos, perquè s'està demostrant, tot i que els estudis, jo he estat mirant estudis i no hi ha estudis recents, l'últim estudi tema de tecnoestrès és del 2017, tot i que ara hi ha una consultoria, he buscat informació, hi ha una consultoria especialitzada en gestió de preventiva psicosocial que es diu AFOR, juntament amb la Universitat de Sevilla. He buscat estudis d'aquí, d'Espanya, Catalunya, no he trobat cap, que per cert, si algú s'entera d'algun estudi, també
ens ho digui.
Pot dir. Perquè jo busco informació, però potser se m'escapa i no trobo algun estudi que s'estigui fent aquí a Catalunya, ens interessaria molt més, que parlarà sobre l'impacte del tecnoestrès en el benestar psicològic dels treballadors, sobretot després de la pandèmia i del confinament.
Això et anava a dir jo, perquè clar, el teletreball ja existia abans, però clar, el confinament ens ha posat a tots en teletreball i molta o una gran part d'aquesta gent segueix en teletreball. Tots tenim amics, no?, o coneguts o companys que veiem doncs, que segueixen teletreballant, tot i que la vida ja hagi tornat una mica més a la normalitat. Per tant, és una cosa, Esther, que sembla que hagi vingut per quedar-se i no és fàcil de gestionar el teletreball perquè des de casa no és el mateix que moure't i desplaçar-te a la feina, s'ha de saber gestionar diferent.
Ah, exacte, exacte. Per això el que porto són doncs, diferents... Bueno, algun... he fet també un recull de 7 mesures, perquè clar, veia, anava llegint diferents articles, anava recollint 7 mesures per prevenir el tecnoestrès, per sobretot per desenvolupar aquestes competències psicològiques i emocionals per ajudar-nos a autogestionar-nos i automotivar-nos també aquest entorn del teletreball. Dir-te, per exemple, algunes conseqüències de l'ús continuat i excessiu de les tecnologies serien conseqüències a nivell físic, podem trobar problemes oculars, problemes de vista, cansament dels ulls, osteomusculars, evidentment, de la tensió, no? Sobretot tota la part alta de les cervicals, l'esquena, les lumbars. També podem trobar sobrepès, síndrome del túnel carpià, si estem escrivint no, moltes hores, mals de cap, migranyes, fatiga, cansament, problemes per dormir i, sobretot, dolors d'esquena, no, que hem comentat. A nivell psicològic podem trobar ansietat, fatiga mental, estrès, depressió, irritabilitat i a vegades pot arribar al burnout, que això ja vam parlar-ho, no, que ja és quan estem cremats. I a nivell social també hi ha gent que pot tenir problemes de relacions i aïllament. Doncs amb tot això el que he fet és recollir 7 mesures per prevenir doncs això, no? El tecnoestrès. La primera mesura seria establir horaris de connexió en base a les necessitats personals i laborals. Això és molt important, perquè el que deies tu, Cristina, això ha vingut per quedar-se i tot i que sembla que tornem a la normalitat, però sí que continuem fent tasques amb teletreball i és molt important organitzar bé la teva jornada laboral, perquè si treballes a casa, com comentaves, clar, és molt fàcil que de seguida ja comencem a treballar o deixem no, la jornada laboral que s'excedeixi i s'allargui massa.
No hi ha hores, sembla que no hi hagin hores, Esther? Quan estàs treballant des de casa és com no hi ha un horari concret i jo, mira, en ple confinament m'hi havia trobat a la 1 de la nit editant àudios que dius no pot ser això per cap banda, hem de posar horaris, com bé deies.
Això si ho fas una vegada, Cris, això com tot, si ho fas una vegada, pel que sigui, no passa res, una vegada, però si això ho fas continuat i durant tota la teva jornada, en comptes de tenir una jornada normal, cadascú de la seva jornada laboral comença a ampliar també això, no? Doncs clar, si vaig a dormir més tard, això el que fa és que altera també la son, que després ho parlarem també com respectar el descans i les hores de son, és superimportant. Clar, tot això fa que es cronifiqui i que la sintomatologia, evidentment, s'agreugi. Llavors, el tema de planificar l'agenda. És molt important planificar, tenir aquest horari establert amb les pauses, no sobrecarregar d'activitats, deixar alguns espais, sobretot guardar, com vam parlar també amb les altres llavors i sobretot amb la Mònica, guardar espais a l'agenda per desconnectar de les pantalles i connectar-te amb tu mateixa, amb tu mateix. I això també et pot ajudar posant silenci, o sigui, quan hagis acabat, posa en silenci en mode avió, doncs les pantalles, no? El mòbil o el que necessitis, desactivar, si vols, les notificacions, desactivar la compte de correu, tot el que t'ajudi a poder estar durant els moments de pausa realment desconnectat de les noves tecnologies. La segona mesura que seria que adequessis el teu espai físic a casa per treballar més còmode. També és important destinar un espai a casa, pel teletreball, si pot ser que tingui llum natural, molt millor, si pots cuidar la taula, millor que sigui ampla i que sigui aixecada, que tinguis també una cadira que sigui còmoda, que sigui regulable. Clar, molts hem hagut de comprar-nos, no, coses per adaptar la nostra casa al teletreball. Doncs és important tenir en compte això, no? La comoditat de sobretot on estem asseguts, que també l'espai, la taula sigui còmoda. La postura també és molt important, no? Si podem utilitzar un reposapeus o algo que t'ajudi a descansar les cames, no creuar les cames, i sobretot també quan notem, no? Si portem una hora davant de la pantalla, intentar moure't 5 minuts. Diuen que va molt bé, per exemple, fer uns exercicis amb els ulls, 5 minuts, allò descansant els ulls. L'important és adaptar el teu lloc de treball. Ara m'he anat a la tercera, perquè ara he connectat amb la tercera idea, que està molt relacionat, però l'important és adequar el teu lloc de treball perquè sigui còmode. I la llum, que comentàvem abans, si pot ser llum natural, i millor que no te vingui de cara, és millor que vingui de lateral. Si, per exemple, tens la taula al cantó d'una finestra, millor que et posis l'ordinador, que la llum t'arribi des del lateral, no que t'arribi davant de l'ordinador. Sí?
No sempre és possible, però també si és una zona que només sigui de treball, quasi que millor, perquè això de que la taula del menjador s'hagi convertit en zona de menjar, en zona de treballar, sembla com que no acabes de trobar el teu lloc a dins de casa.
Sí, al final també és veritat que hem de fer, cadascú ha de fer com pot, perquè sí, també, evidentment, si vius sol és una cosa, però si vius en família també has de reubicar i organitzar, i cadascú té la casa que té o el pis que té i l'espai que té. Al final és fer-t'ho fàcil, que moltes persones el que han decidit, que ho trobo superbona idea, és fer anar a un coworking, a un lloguer, un espai fora, que també aquests coworkings són molt amples i també tenen les mesures preventives, perquè així separen, encara que facin teletreball, però ja estan en un espai que ja no és casa, ja poden separar i és molt més còmode.
I t'obliga a vestir-te, a arreglar-te, a no passar del llit al sofà amb un ordinador en pijama, que això també crec que ens hi hem trobat bastants.
Sí, això jo crec que ens va passar molt al principi del confinament, sí. Després del xoc i tot el que ens va passar, no? I sí, és important els hàbits. Jo fins i tot el que faig moltes vegades em poso colònia, sabent que potser...
Imagina't.
Però m'agrada, com és l'hàbit, no? Te dutxes, te vesteixes, te poses colònia i és com, bueno, no em m'olorà ningú, però m'oloro jo, no? I estic còmode.
És important, no? Sí, perquè tens tota la raó, El confinament, almenys jo, mira, parlaré per mi, però em vaig prometre a mi mateixa que el dia que m'hagués de tornar a posar uns texans crec que em moriria. Vull dir que, clar, va estar bé, de sobte, allà, que bé, cadascú s'hi ha adaptat com ha pogut, Però bé, seguim amb aquestes recomanacions, Esther.
Sí, la tercera, que ja la començava a explicar abans, que és de fer pauses breus i regulars per aliviar el que dèiem, no? La tensió muscular del cos i sobretot també els ulls, el cansament dels ulls. I és millor fer pauses breus i regulars que no deixar molts espais, doncs, 2-3 hores. Per això deia que si podem fer cada hora, fins i tot jo el que dic, perquè, per exemple, a mi em passa, jo estic fent alguna cosa, i a més com m'apassiona, busco informació, o estic fent un curs, estic creant coses, el que sigui, i a mi se'm passen les hores volant que ni me n'adono. Per tant, el que faig és que jo em poso una alarma en el mòbil, que sé que a l'hora m'avisarà, i aquesta alarma el que m'ajuda és, vale, ostres, ha passat una hora, m'aixeco, surto un moment a la terrassa, miro a veure si fa sol com avui, per exemple, no? Doncs em poso un moment per poder desconnectar i sobretot per descansar els ulls, que també és important que, clar, quan acabem, de no mirar el mòbil o fer altres coses amb tecnologia, sinó de poder deixar l'espai perquè la mirada i el cervell, sobretot, descansi. I també recomanen parpadejar això, doncs, cada hora, durant un ratet, aquests 5 minuts o 10 minuts que cadascú es vulgui agafar, que també parpadegi els ulls i pot fer alguns exercicis que es diu de moviments oculars, no? Doncs com mirar cap amunt, cap avall, de girar cap als cantons. Així ajuda també, perquè si no estem amb la mirada tota l'estona, no? amb un únic enfocament, i així ajuda també a mobilitzar els músculs interns dels ulls. La quarta, Cris, anem ja a la quarta. La quarta és Sí, clar, hi ha moltes persones que ens van enganxar, no? I també depèn de l'acostum i de l'edat que tenim, que no estàvem acostumats a les tecnologies, sobretot això, el teletreball, i es recomana doncs, fer alguna formació per ensenyar-nos. Hi ha molts cursos subvencionats. Jo me'n recordo que a l'inici feia molts tutorials, buscava com funcionaven les coses. Clar, hi ha molts recursos gratuïts que t'ensenyen, no? Doncs clar, evidentment no podem saber de tot i quan entra, no, doncs una nova tecnologia o una nova manera de treballar, doncs és important, doncs, vinga, doncs vaig a formar-me, fins i tot hi ha molts cursos, sabeu que abans hi havia aquests cursos d'Excel i
Sí.
doncs, encara hi són, Excel avançat,
Ara en fan però de
PowerPoint...
Telegram, de tot. Clar, també ara els cursos han anat canviant, no? Però és cert que
Clar!
l'ús de la tecnologia ja de per si potser ens estressa, però és cert que quan el domines l'estrès és completament diferent.
Clar, és que el que ens estressa, aquesta tecnoansietat que estàvem parlant abans, és precisament de tenir aquest pensament de que no en sé prou, de que no me'n sortiré, ostres, com ho faré? Tots aquests pensaments són el que ens provoca l'ansietat. I evidentment, quan aprenem, i això ens passa davant de qualsevol situació nova, que quan ens acostumem, quan aprenem, quan algú ens diu, mira, és així, és així, és d'aquesta manera o l'altra, evidentment guanyem confiança perquè estem aprenent i sabem com van les coses i la tecnoansietat i l'ansietat en general baixa moltíssim. Vull dir, és molt necessari que si no, sé que me n'adono de que hi ha algú que se m'escapa o vull estar més tranquil, doncs faig un curs, que hi ha molts cursos gratuïts, subvencionats, precisament, per exemple, jo treballo amb, ja coneixeu amb la Pimec, amb la Patronal d'Empreses, que ha creat una plataforma, i amb molts altres, moltes altres cooperatives i centres que han adaptat les plataformes, i hi ha molts cursos de tot, fins i tot hi ha cursos de cuina japonesa, de nutrició, de tot, de tot. Vull dir que és anar a buscar informació i segur que trobeu un curs que s'adapti a les vostres necessitats. La cinquena.
Vinga.
Aquesta és una de les mies que quan vaig veure que una psicòloga em recomanava, dic, veus, aquesta és de les meves, que és aprendre tècniques d'autoregulació. Ja coneixeu, ja hem fet altres llavors, doncs clar, evidentment, activitats com la meditació, el mindfulness, el ioga, la relaxació, ens ajuda a neutralitzar aquesta activació fisiològica de l'organisme que produeix doncs, l'estrès o l'ansietat i ens proporciona una major regulació dels pensaments i de les emocions. Això ja tenim altres llavors que ho explico, però és important recordar-ho i tenir-ho en compte. La sisena, mantenir hàbits adequats d'alimentació, de son i d'activitat física sense pantalles a casa. És important el que dèiem abans de la importància del son. És molt important descansar, ja sabeu que recomanen entre 7-8 hores de dormir. Si podeu anar abans d'anar a dormir, estar una estona sense pantalla és molt millor. I l'exercici físic, sobretot si estem en teletreball i estem moltes hores asseguts, és molt important. En els moments aquests de pausa que hem comentat, doncs aixecar-te, fer estiraments per desencarcarar-te, recomanen que durant la setmana almenys es facin entre 2 hores i mitja d'exercici d'activitat aeròbica. Per exemple, doncs pot ser caminar, pot ser córrer, pot ser ballar, que ja sabeu que som molt fans del ball
Pujar i
amb la
baixar
Cristina.
escales allà seguidament també pot ser. Si no podeu sortir de casa és una bona opció perquè les persones que també han d'estar, per exemple, confinades, no, Esther?
Clar, sí, però pots ballar a casa, evidentment pots fer aquestes
Sí.
activitats a casa. Mira, jo aquest confinament, o sigui, al menjador trec les coses i m'he fet una pista de ball. Perquè com no podem ballar nosaltres que, mira, que amb la Cristina compartim l'afició de la dansa, que anàvem
Sí.
a ballar regularment i clar, com ara es fa tot online, doncs des del menjador de casa pots moure't, evidentment, si pots anar a la natura molt millor, però si no pots, has d'estar-te a casa, pots fer-te el teu espai i moure't per allà. És al final és buscar els recursos i adaptar-se a les teves possibilitats.
I darrera recomanació, Esther.
I l'última. Clar, què passa? Que a vegades, després del teletreball, no? Doncs, l'estona de lleure, després de treball, el que fem és poder ens connectem a una altra pantalla. Per això la setena és evitar l'ús de qualsevol tecnologia, qualsevol pantalla com a entreteniment. És a dir, doncs en comptes de mirar una sèrie o de fer, no? O de mirar el mòbil o de mirar qualsevol cosa, intentar fer altres activitats, altres hobbies com a entreteniment. Sobretot es recomana, no? Doncs cuidar-se, gaudir de les relacions personals, familiars, o si no pots sortir, doncs almenys tenir converses amb les persones que vius, o si vius sol, poder parlar amb altres persones, o fer activitats, hobbies, que tu puguis fer a nivell manual, sense tenir una pantalla davant per ajudar-te també a desconnectar, perquè si ens anem de l'ordinador a la tele, o al mòbil, o a l'iPad, o al no sé què, igualment estem connectats a aquestes tecnologies.
Ostres, doncs, Esther, són molt bones recomanacions, eh? I ara, com dèiem, en època doncs, de pandèmia, que moltíssima gent doncs, està fent aquest teletreball, o si més no, també vivim enganxats, vulguem o no, al mòbil, encara que no estiguem doncs, confinats a casa. Esperem doncs, que els oients hagin agafat amb molta atenció totes aquestes recomanacions, que estaria bé doncs, portar-nos-les al nostre terreny, perquè és cert que aquesta dependència de la tecnologia acabarà portant problemes greus si no en fem un bon ús i aquesta autorregulació, que era un dels consells que ens has dit. Sempre acabes d'alguna manera concreta, Esther,
sí,
què tens pensat
sí.
avui?
Mira, avui, parlant d'això i dels cursos, precisament jo d'aquí 15 dies començo dos cursos per precisament donar eines de tema de gestió de l'estrès i, mira, doncs, volia, com són cursos subvencionats gratuïts, si et sembla, Cristina, dono la informació, si és les persones que vulguin, es poden apuntar
perfecte.
A aquests cursos. Mira, un és un curs d'estratègies de gestió de l'estrès i burnout, que aquests són 25 hores, i és a través d'una cooperativa que es diu Dynamics. Aquest comença el 10 de març, són els dimecres de 4:30 a 6:15, i és una modalitat mixta, és a dir, farem 8 hores presencials en videoconferència i les altres hores són en aula virtual, és a dir, que la persona pot anar fent els exercicis a casa seu. I l'altre és a través de la PIMEC, que és de gestió d'estrès, que són 20 hores. Aquest és els matins, els dijous, de 10:30 a 1:30, comencem l'11 de març, i és 100% videoconferència. O sigui, aquest és com si anessis a classe, però és online, i no has de fer ja els deures a fora de la classe, sinó que farem tots els exercicis a dintre de la videoconferència.
Doncs ja veieu aquesta oferta, per aquelles persones doncs, que voleu treballar una mica més aquest estrès, aprendre-la a gestionar millor. L'Esther us proposa doncs, dues propostes, valgui la redundància, sobre la taula, i ja sabeu
sí.
doncs, que és la nostra experta, per tant, estareu en bones mans. Esther Martínez, com sempre, ha estat un plaer. Ens veiem doncs, d'aquí 15 dies per seguir indagant en el nostre món interior.
Moltes gràcies, Cristina, i moltes gràcies a tots els oients. Que vagi molt bé.